aquesta hora del matí. Saludo el director de TV3, Vicent Sánchez. Hola, Vicent, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, senyor Basté.
Molt, molt bé. I vostè, com tal?
Com sempre.
Fossi fatal.
No diré fatal o això que diu vostè, però
bueno,
si vol fer un concurs, ja,
hauríeu ofetades. Escolti'm, una cosa, ara parlarem amb el Vicent del tema del Bricogiro. Us deixen dir una cosa per aclarir. Ahir al migdia, durant la reunió del programa, li vam demanar a Vicent Sánchez si tindria algun problema per fer un cara a cara amb el Peyu o amb el Jair Domínguez. El Vicent Sánchez va dir que no tenia cap tipus de problema. És veritat que ja en van fer una i a la planta baixa, amb la qual cosa seria repetir-lo, però vaja, més el Peyu va entrar des d'Osona, amb la qual cosa no es veien, i això també complica, sobretot pel que no està a plató, no està a l'estudi, ho complica tot. Llavors el Peyu avui no podia venir, i s'ha excusat molt amablement el Peyu i també en Jair Domínguez de no ser avui aquí. Per tant, queda dit que tenim una part de la història i per tant la volem saber. Clar, però vull també parlar des d'un punt de vista polític, perquè esclar, amb aquesta polèmica del gag de Bricogiro, és parlar d'una polèmica a TV3 i automàticament surten tots els partits a criticar-ho, i el bo és que cadascú des del seu punt de vista, no? Això va amb la cosa o és una anomalia?
Home, no, això va amb la cosa, i això està molt bé. És a dir, jo no he vist, que jo sàpiga, per la constància que tinc d'allò que passa en el món, a mi em sembla que no hi ha cap altra televisió pública en el món que estigui tan fiscalitzada, seguida, criticada, elogiada, més criticada que elogiada, perquè sempre les coses mai... tot el món sempre té algun retret o alguna cosa pendent o el que siga, que de vetres, bueno, escolta, encara sort. Vull dir, jo crec fins i tot que tanta atenció sobrevalora moltíssim l'audiència que tenim. Tenim un impacte social, per dir-ho així, o un índex qualitatiu, que diuen els experts, molt més important que el quantitatiu. Tot el món sempre està pendent, i sobretot, no només els polítics, però sobretot també els polítics, els partits, etcètera, tot el món està pendent del que passa a TV3. Bueno, perfecte. Escolta, vull dir, això, si no t'ho dic jo que paguem entre tots, doncs està bé que tots hi prestem atenció, estem molt honrats amb això.
Sempre es treu el cost de TV3, que evidentment és alt, i evidentment estem parlant moltes vegades de com s'haurà de finançar el futur de la corporació, de la televisió, de la ràdio pública de Catalunya, però també ens preguntem, i també cal preguntar, si tu, per exemple, saps quan val la televisió de Castella-La Manxa?
Jo tinc uns índexs...
Per dir una comunitat, Perdó,
Sí, no, jo tinc uns índexs, es van publicar fa poc, que en lloc de mirar-se, que es pot consultar perquè ara mateix no estic davant, però en lloc de mirar, de fixar-se en què costa cada televisió, evidentment és mirar una xifra que és molt més orientativa, que és què costa per habitant. I aleshores TV3 crec que estava, si n'hi ha 7 o 8 televisions, d'allò que en diuen autonòmiques, jo no considero TV3 una televisió autonòmica, però d'allò que en diuen autonòmiques, doncs TV3 està en el tercer o el quart lloc o per allà. En primer lloc, crec recordar, si no em traïs la memòria, que era Televisió Basca, que per cost públic, aportació pública, dividit per habitant, era la més cara. I, per tant, no estem en un lloc que digues que és uau, és una barbaritat. I després també hi ha una cosa, que la Televisió Basca, la Televisió Gallega, la Televisió de Catalunya, sobretot, tenen, que no tenen les altres televisions, que és que, com li dic, no tenim una vocació autonòmica. Una televisió de proximitat, autonòmica, etcètera, no es preocupa per una xarxa de corresponsals, no es preocupa per portar o interpretar la realitat com la interpreten els mitjans d'Espanya o els mitjans estatals, perquè, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja tenen allò i ells tenen un altre paper. I nosaltres, en canvi, sí que tenim aquesta funció, podem fer una televisió com seria Televisió Espanyola o qualsevol altra televisió del nostre entorn. I això té un cost, és veritat, i s'ha d'assumir aquest cost. I aleshores, moltes crítiques diuen, és que això costa molt. Ara, també costa molt Televisió Espanyola, també costa molt la Televisió Pública Francesa o la BBC, clar que costen molt. Costen molt, igual que costa molt, moltíssim, Reuters o France Press o EFE, perquè tenen una agència de notícies pública que t'interpreta la realitat des del teu punt de vista i la projecta al món, és caríssim. Si nosaltres volguérem que l'ACN fora una agència de les mateixes característiques que té TV3, doncs l'esforç econòmic que haurien de fer l'administració pública, la Generalitat, seria molt més fort. Per què? Perquè vols competir amb allò que tenen els altres països del món, tinguen estat o no en tinguen, i això té un preu.
Va. Anem al cas de Bricogiro. Per tota aquella gent que no ho sap, perquè no tothom ha nascut ensenyat, Bricogiro exactament per on es pot veure?
Es pot veure ara com ara per internet, és a dir, per YouTube concretament. Tu et connectes, busques i et surt, i cap problema. I és la idea que aquest programa i 4 o 5 programes més que ha fet Televisió de Catalunya els últims anys, o 6, s'han de veure, perquè estan pensats per a un altre públic, per a un altre suport, etc, etc. El que passa és que Brico Heroes és un problema, és un programa d'humor, sempre em traeix això del programa, sí. És un programa d'humor que també es pot veure per TDT en un altre moment de la temporada. Ara l'estrenava bé nosaltres per digitalment, i Brico Heroes, tal com la primera, com la segona temporada, estava pensat perquè el pròxim any, cap a l'estiu, es pugui aprofitar aquells capítols que ara estan penjats a la xarxa i poder-los passar per televisió digital terrestre.
I això passarà en la tercera temporada?
Doncs sí, segurament sí. El que passa, a veure, jo ho dic, Escolta, la gent que em coneix saben que sóc en aquest sentit, i ara, perdona, però ho he de personalitzar, encara que no m'agrada gens, perquè també hi ha un equip al darrere i també hi ha un consell de govern que tenen les seues opinions, però la gent que em coneix saben que a mi les reis de les tonteries no m'interessen, és que no van en mi. I, per tant, dins de la lògica de les coses, sí. Ara, hi ha hagut un problema, i és veritat. El problema no és que el senyor Peyó hagi penjat un tros mutilat d'aquell gag i hagi fet una sèrie de valoracions personals que jo respecte profundament sobre que nosaltres li hem tret un tros del seu treball i que ell no ho comparteix. Això és perfecte. Mire, una de les coses que diferencia TV3 en aquest sentit és que jo crec que aquesta mena de debats no es produeixen en cap televisió ni pública ni privada del món. Ningú està públicament explicant què està passant i contraargumentant i argumentant. Aquest no és el problema. El problema és que el senyor Peyu, evidentment, ha de poder explicar que hi ha un tros que no hem volgut posar en el seu primer programa i si vol debatre-ho públicament, perfecte. I cada un que s'engolisca el seu orgull en aquest sentit. No passa res. El problema és que ell feia una sèrie de valoracions que jo considero que són falses. I això sí que és un problema, perquè això és un problema de confiança. Ja. Quan tu tens una relació, per dir-ho així, perquè ens entenguem, professional o mercantil, amb una empresa, i resulta que aquesta empresa fa públic un comunicat, perquè el senyor Peyu, a més, aquest comunicat el va fer amb el segell de la seva empresa, on es diuen coses que tu saps claríssimament que no són certes, que clarament són mentides, doncs, home, això implica també, per dir-ho així, una crisi de confiança.
Bé, jo pregunto, Vicenç, TV3 ha de controlar prèviament què es diu als seus programes, eliminar-ne fragments, si ho considero oportú?
Diguem algun mitjà del món públic o privat que no ho faci, això. Perquè aquí se confonen
moltes
sí. coses. Clar que ho ha de fer, perquè escolta'm una cosa, clar que ho ha de fer, perquè entre altres coses jo i el director de Catalunya Ràdio i la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació, cada mes anem a la Comissió de Control Parlamentari i allí ens expliquen coses que han passat i que els diputats consideren que no estan ben fetes i ens demanen responsabilitat perquè això no passi. Clar que TV3 ha de controlar, és una televisió pública. Jo li preguntaria a vostè, La Vanguardia o RAC1 no han de controlar els continguts? Qualsevol pot escriure qualsevol cosa? Home, pues els directors d'aquests mitjans, entre altres coses, tenen responsabilitat penal sobre continguts. I, per tant, ni que siga amb el codi penal davant, han de mirar que no és el cas d'ara, que no és el cas, que podria ser, però no és el cas d'ara, algú ha de controlar allò. I això no és censura. I, a més, els mitjans tenen una línia editorial. Nosaltres la tenim regulada en un llibre, que es diu el llibre d'estil de la corporació, on es diu quines són les premisses, el marc en què s'ha de treballar i en aquest servei públic. Val. I en aquestes premisses, clar que vostè ha de mirar que això respon a aquestes premisses. És que és lògic, però ja li dic, no conec ni un mitjà en el món que no ho faça, conec altres mitjans públics que censuren, però no conec cap mitjà que no controli els continguts. Fer-ho d'una altra manera seria absolutament irresponsable.
És veritat que anireu divendres al Parlament i hauràs de donar explicacions com a director de TV3 i hem de dir que aquí hauràs de contestar a la part constitucionalista, és a dir, estem parlant del PP, de Ciutadans i del PSC, que ha dit que preguntarà a la Comissió de Control del Parlament, però que també ho farà Junts per Catalunya, que ha dit que és això de censurar quan es critica la monarquia.
Però és que això és una de les coses... Anem a veure. Jo demanaria un mínim, només un mínim, no sé qui ho diu això, no sé si és de Junts i quina persona de Junts ho diu, però demanaria un mínim...
I un dels que ho ha fet, per exemple, el tuit, que ja sabem que la política moltes vegades es mou a través dels tuits, és Dalmases, de Dalmases.
Bueno, si el senyor Dalmases diu això de la monarquia, el senyor Dalmases ni coneix la trajectòria de TV3 ni coneix la meva trajectòria. I això sí que és lamentable, perquè és un diputat i hauria d'estar informat. És a dir, jo no conec cap cas, almenys mentre jo he estat director, que TV3, almenys mentre jo hagi estat director, que TV3 hagi censurat una qüestió per ironia o per broma o per no sé què de la monarquia, ni per puritanisme, que són els dos factors que es podien alegar ara.
Llavors, per què? Monarquia,
per què? Doncs és molt fàcil, perquè vostè i qualsevol persona sensata sap que vivim en un moment, des de fa anys, d'una altra sensibilitat social en les quals hi ha un col·lectiu contínuament agredit i que està reivindicant una nova sensibilitat, que són les dones, que segons quines coses no estres has de mirar les vegades. I més quan es tracta de menors. I aleshores, una cosa, i a mi m'és igual, en aquest sentit, per tant, que hagueren dit Letícia, que hagueren dit Rosita. Més igual. Ja segons quin humor que abans es tolerava, i tot reien, bueno, alguna gent reia molt amb Fernando Esteso, i ara hi ha un tipus d'humor que es considera que pot col·laborar a un ambient social que s'ha fet molt dur, que és molt dur i que s'ha de canviar. I aleshores això demana, si ja fas humor sobre això, una màxima intel·ligència. Nosaltres tenim un humor i una màxima, un màxim tacte i talent. Nosaltres tenim un programa d'humor que es diu que es diu Tabús i que agafin col·lectius que són susceptibles de bueno, o que pateixen i que estan en risc, intentem riure amb ells. Ostres, això demana un tacte infinit i això es pot fer en una televisió pública. Jo no conec, li dic jo, des que jo estic, cap cas de censura per una broma contra la monarquia. Però és que només has de mirar el Polònia cada setmana, o fins i tot el mateix Bricogiros o altres programes que ha fet, o Natura Salvatge, que ha fet el mateix senyor Peyu. Ara, si aquest senyor diu una barbaritat i diu el rei, mire, entra dins de la crítica a la institució. Perfecte. Cosa que el Codi Penal espanyol, que és com és, tampoc accepta. Però a mi m'és igual en aquest sentit el Codi Penal espanyol. Ja m'apanyaré jo i s'apanyarà el senyor Peyu. Ara, si dius el nom d'una dona com el nom, no com el càrrec, i després, a més, apareix la filla, que és menor d'edat, doncs no. El senyor Peyu adueix que ella havia proposat retirar la segona part del GAC. Ja no tenim la menor. Però encara tenim una dona. I aleshores, senzillament, aquest tipus d'humor que fa 30 anys, 20 anys servia, avui en dia hi ha gent que pateix i que el considera insuportable. Ja. I no té res a veure això amb la monarquia, senyor Basté.
Val.
No té res a veure això amb la monarquia.
Clar, què ha passat? Clar, jo m'assabento el diumenge al vespre, quan veig el vídeo, i clar, i dic, hòstia, però han tallat això, perquè en Peyu penja el vídeo. Després es penja un altre vídeo que és, primer és la part de la reina i després s'hi afegeix en Jair parlant de la filla de la reina. Des de Brico Heroes us acusen a TV3 d'haver filtrat una versió del GAC, perquè, esclar, clar, al veure això, molta gent diu, home, si penges, penja-ho tot. Però, esclar, és que resulta que quan el Peyu li preguntes això, diu, bueno, s'ha filtrat una versió del GAC que prèviament el propi Peyu ja havia proposat a la tele castellers, que és la part que es parla de la filla de la reina, és a dir, de la princesa. Això és veritat?
No, sí, no. És a dir, ja. És que només hi ha una versió. Per tant, no. Si algú diu que s'ha publicat una versió, no, aleshores no és veritat, perquè versió només n'hi havia una. Si no, si el senyor Peyu té una altra versió, que la publica sencera, i veuran com continuava el GAC sense aquesta part, i per tant podríem parlar de dues versions i nosaltres estaríem fent trampa, però és que no hi havia més versió que aquesta.
No, però hi havia algun acord, pregunto, Vicent, hi havia algun acord entre vosaltres i la productora del Peyu, entre el Peyu i vosaltres, que es trauria només aquesta part del GAC?
No,
la part del...
no, home, no, per l'amor de Déu, de cap manera. Quan el senyor Peyu va dir que trauria aquesta part del GAC, li van dir, no, és que aquest GAC té dos problemes. Un problema de sensibilitat, per dir-ho així, feminista, diguem-ho clarament, i una altra part de sensibilitat de menors, que ja és la repera. Però ni una ni l'altra, senyor Peyu, i aleshores vam quedar en que nosaltres retiràvem tot aquest GAC, no una part del GAC, i per tant hi ha diferents versions i no sé què. Aleshores, si tu dius, no, és que ells han posat, no, nosaltres hem posat el que es va arribar. I no ho hem posat nosaltres, perquè això és un altre. El senyor Peyu diu que nosaltres hem filtrat. Anem a veure, que jo li ho comentava a ell i ho torna a dir. Aquest programa és una producció de Televisió de Catalunya. Ni el senyor Peyu ni ningú altre té dret a agafar un tros d'aquest programa que no s'ha fet i emetre-ho sense demanar-nos a nosaltres el permís o com a mínim parlar-ho. No ho va fer. Cap problema. Algú va filtrar el GAC sencer, l'única versió que hi havia diferent de la que es va acabar veient per televisió. Nosaltres també tenim un problema amb això. Mire, però vostè sap també que per això avui en dia la censura és impossible. Perquè avui en dia és tan fàcil passar una cosa i des de qualsevol punt, i qualsevol persona, mira la gent que treballa en la tele, i en fi, és molt fàcil de filtrar les coses, és molt fàcil. Ell la va filtrar sense demanar-ne permís, i algú la va filtrar també. Bueno, però en tot cas, perquè això jo crec que no deixa de ser una anècdota. El que sí que importa és que aquí només hi ha hagut dues versions. Una, la que es van enviar ells, i una altra, la que es va passar per televisió. I nosaltres vam passar, senyor Basté, la que consideraven, la única que consideraven que podien passar, que és una versió que no atenta contra una sèrie de principis que abans no estaven vigents i que ara estan molt vigents, que desperten moltíssima sensibilitat, que hi ha molta gent que està contra aquest tipus d'humor i de fer les coses així, i l'única cosa que demanem és que humor tot, i en té que se'n fa de tot, crítica i situacions, contra qui siga. Contra Déu i contra Déu i contra el rei, senyor Basté. Yeah. Però, clar, segons quines coses, avui en dia s'han de fer de manera diferent, perquè estic segur que el senyor Pajares i el senyor Fernando Esteso no farien el mateix humor que feien fa 30 anys avui. I vostè ho sap, hi ha gent que li sap molt greu, hi ha gent que considera que la correcció política ens està matant, el mateix Pelló parla de correcció política, és un debat interessantíssim, podem parlar-ne sí, sí. molt, però clar, hem d'anar molta cura amb col·lectius que estan sent atacats i, a més, que reivindiquen una manera de fer social que és molt més justa que la que hi havia abans.
Si algú ha de preguntar ara, sí, de preguntar ara, però només una consideració última. Hi ha una... Tens idea de quantes querelles té en aquests moments TV3 sobre la taula, més és a tràmit?
No, querelles cap, jo sàpiga. Querelles cap. TV3, no, querelles cap. En aquest moment té diferents demandes, moltes, moltíssimes per... sempre són per drets intel·lectuals, perquè algú considera que no sé què, però una querella per un contingut publicat en televisió i alguna cosa, ara mateix, mira, això ho hauríem de parlar amb el responsable de serveis jurídics, però jo crec que ara mateix, no, l'única cosa que té TV3 damunt de la taula, i a mi, mire, no m'agrada recordar-ho perquè m'afecta personalment, però nosaltres estem processats. La presidenta en funcions, el director de Catalunya Ràdio, jo mateix, en el jutjat número 13. Hi ha una gent ara que es passa el dia omplint-se la boca de pàtria, perquè ara sembla que els que fem TV3 estem... és que és increïble. Estem afectats pel 155, que no sé d'on s'ho trauen, o estem atemorits, o hem pogut i flergem, o no sé què, i dius, bueno, a veure, xiquet, aquí, durant tot el procés, l'únic nivell de l'administració, que no és administració, sinó l'única empresa pública que no va ser afectada per l'article 155, va ser la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i TV3. I l'única que va continuar emetent en criteri propi va ser TV3. I aquella emissió en criteri propi a mi em costa un processament ara. I estic sentint unes coses últimament que jo dic, bueno, aquí algú ha canviat la pel·lícula. No sé, és que algú...
No, dit això perquè una consellera del CAC, la Carme Figueres, ja ha dit que ha demanat analitzar possibles actuacions davant del fet que el GAC sencer hagi pogut estar proporcionat per part de TV3 a diversos mitjans, tenint en compte que també es fa referència a una nena de 15 anys.
Bueno, pues aleshores que investigui si vol, se fa referència. Escolta, anem a veure. Jo crec que això s'emet d'una altra manera, perquè ara no estem davant d'un gran públic rient per un programa o plorant pel contingut d'un programa. Ara estem analitzant què ha passat aquí. I, per tant, fins i tot en un judici això es podria emetre. Estem analitzant què ha passat en aquest cas. Estem analitzant quines són les consideracions. La part que s'ha sentit, per dir-ho així, agredida, que és la part que diu que nosaltres hem tallat un tros, un fragment, que no havien de, o un gat que no havien d'haver, del qual no haurien d'haver prescindit, ensenya el que, la seva part. I, per tant, perdone, si aquesta senyora vol ficar-se, doncs mire, ja ho té. El primer és qui passa el primer fragment. Però després les proves ensenyen totes, senyor Basté. I s'ensenyen per analitzar, per poder debatre, per poder arribar a conclusions. No s'ensenyen per a gaudi i plaer dels espectadors. Caram, és que a veure si comencem a dir...
Ara de seguida pregunto a tothom, però abans una última cosa, que és... aquí ens hem queixat i molt de la falta de renovació del Consell General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, que ara n'hi ha. Ens queixem que hi ha el del Tribunal de Cuentas. Aquí tenim un seguit d'organismes caducats, però caducats. Ja parlo des del Síndic de Greuges, parlo des del Tribunal... parlo del CAC, per exemple, que el CAC és una cosa molt curiosa, el que està passant al CAC, és que ha plegat tanta gent que ara la majoria és minoria, amb la qual cosa cada vegada que proposa el president, la majoria de coses es tomben. I del Consell... I, evidentment, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que tinc apuntat que fa 2.500 dies que està caducat. 2.500 dies que està caducat. Evidentment, això no és patrimoni del director de TV3, ni del director de Catalunya Ràdio, ni de la presidenta de la corporació. És culpa de la política, que no, que en aquests moments no ho accepta. Com també deixa'm dir una altra cosa, és a dir, el funcionament de la tele i el funcionament de la ràdio pot anar com va, entre altres coses, perquè algú es va inventar una manera de funcionar on qui menys poder té és el director de la tele i el director de la ràdio, que és una anomalia. Normalment, sempre històricament, qui mana la tele és el director, amb el seu equip, i qui mana la ràdio és el director, amb el seu equip, i no hi ha persones interposades, però fi, això són criteris que, evidentment, com
que... Sí, és que això ja entraríem a un excel. Sí. Però no, però li diré una cosa, a mi no m'obliga 2.500 dies, perquè si no m'equivoque, l'any entre 2.35, i per tant faria 10 anys que estan caducats, i això no pot ser. Vull dir, no, no,
em caducats surten...
vol dir... Mm. No, home, no, caducats vol dir que el seu nomenament era per 6 anys, i crec que ara fan 8 anys.
Correcte, fa 2 anys que està caducat.
Clar, no? I per tant no són 10.000 dies. Però, escolta, senyor Basté, aquí hi ha un problema.
2.000, he dit 2.000.
Ah, 2.000.
2.500, sí, sí, 2.500.
Sí, però si un any té 365, sí, no poden ser 2.000, és impossible.
Mm, perquè ara
estaríem parlant de 7 anys o per ahir. Mm. Però, senyor Basté, aquí hi ha un problema. El problema és el següent. El nostre Parlament i els nostres polítics que diuen... Per això parlem dels temps que vivim. Volen fer unes lleis que siguin, en com més, per dir-ho així... inclusivistes possibles, i les més evolucionades i les més progressistes del món. I aleshores arriben un criteri que té un cert sentit, o que té molt de sentit, que és dir, aquestes decisions que són importants, la renovació d'aquests estaments, es prenen per 2/3 del Parlament. I això està molt bé, com de vegades estan molt bé altres decisions que es prenen, però a l'hora de la veritat ho compliquen moltíssim. Perquè els partits, perquè per fer això s'ha de comptar amb l'oposició, i els partits que estan a l'oposició tenen la seva pròpia agenda política. I s'ha de ser, per dir-ho així, molt responsable per part de tothom, i hem de ser una societat molt bonica, i la política no és ni més ni menys que un reflex de la societat per fer les coses així. Mm. I aleshores, quan tu dius majoria simple, doncs aleshores, mira, vostè té el corró. I aleshores resulta que la gent del govern passa el corró i l'oposició protesta amb raó. Però quan tens que això s'ha de fer amb la participació de l'oposició i 2/3 d'una cambra, això es fa molt impracticable. Sí. Això és el mateix, senyor Basté, que quan es diu el sistema de reforma de la Constitució espanyola. I a tu et diuen, no, no, escolte, és que la reforma de la Constitució es pot reformar. I jo dic, la Constitució es pot reformar, però 2/3 parts, més 2/3 parts, més un referèndum, i després 2/3 parts per refrendar una reforma de la Constitució, ho fa inviable, però queda molt bonic. Sí. Ara, també dius una cosa, ja que parlàvem de monarquia i de república. Si la majoria simple dels espanyols foren republicans i això es votara en el Congrés, perdria la reforma constitucional. I la minoria de monàrquics mantindria la monarquia. I tu dius, home, aquí hi ha una sèrie de coses que no estan clares. Jo crec que quan s'accepta un sistema de reforma que és complicat en si, s'ha de acceptar també que condició humana obliga. Això es pot bloquejar, que és el que està passant.
Bernat de Déu i Toni Aires, sembla que tenen alguna pregunta. Ah, no, perdona, Toni Aires, sí. Toni, perdó, disculpa.
A veure, jo amb la prèvia de dir que... jo trobo que és un debat apassionant i a la vegada exasperant, una mica com tots nosaltres. A mi em va venir al cap a l'Estanina Slau Figueres quan deia jo que està fins als collons a tots nosaltres, perquè realment el Sánchez ha dit una cosa que és molt interessant, unes quantes, però una de dir, TV3 és la tele com més comentada del món mundial i m'ha vingut al cap que els Mossos de Quadra, aquí tenim que és la poli potser més comentada del món mundial i criticada, teníem el Barça amb la seva directiva, que és la més comentada, que Madrid vés-hi al darrere, potser és una cosa, un verí que portem a dins com a societat i que també ens descriu i diu el que som, no?, aquí a Catalunya, que és que tot hem de fer aquella cosa autolesiva o autocrítica, que a vegades té coses fantàstiques i d'altres fa una mica de pena. Però el tema, quan el Vicent Sanchis parlava de TV3 i de l'entreteniment, jo per cert recomano moltíssim un fil, el Sanchis explica molt bé, però el Cristian Trapat, al cap d'entreteniment, ahir va fer un fil a Twitter que recomano moltíssim, perquè donava molts detalls i molt acurats, però, sobretot, deia una cosa que era, i Vicent, jo vull preguntar per això, tu deies, hem de mirar una televisió, o hem fet una televisió, una TV3, que ja en origen vol competir amb altres televisions d'altres països amb estat, entenem, no? I segurament també en els últims temps el que s'està intentant fer o fan les teles públiques, sigui TV3 o sigui quina sigui, és no només competir amb això, altres teles, sinó competir també amb el que està venint a xarxes, no? Jo crec que aquí hi ha el gran debat, perquè també és la gran alternativa en molts sentits. Jo crec que cada vegada som més els que compartim la pantalla de la tele amb la pantalla de la tablet o el que sigui, i mirem menys tele convencional, molt menys en directe, i mirem molt més productes a YouTube, per exemple, o tants altres, i això té uns llenguatges amb els quals, que aquest per mi és el gran debat de fons, les televisions i les públiques especialment es troben amb la necessitat de competir, veure com hi entren. Clar, tu mires els youtubers, la major part d'ells, i tenen un llenguatge molt estripat, molt fresc, molt, no sé com dir-ho. El Peyu i el Jair Domínguez, de certa manera, en aquest programa, en aquest format, competien amb això. Però si has de caure en el caca, pedo, culo, pis, llavors aquí és una frontera, no? Perquè, vols dir, hi ha un youtuber que ho pot fer i ho pot dir, pot rebentar i fer el que vulgui, després també han tingut conseqüències algun d'ells quan l'han dit molt grosses i algunes penals. Però una tele pública segurament no pot baixar aquest fang. I aquí hi ha el gran drama, no? Com t'intentes atensar les noves generacions, que igual no sabes ni que existeixes? Evidentment, quan ells a Pajares i Esteso els hi dius això i els sona música celestial, no saben ni què és. Molta part de la programació de una graella televisiva tampoc no els diu res. I has d'intentar entrar-hi d'alguna manera, perquè igual és el teu futur, això. Però com hi entres, no, Vicenç, sense prendre mal, jo crec que ha passat en aquest cas?
Bé, no és el futur, és el present. Exacte. Està claríssim. És a dir, avui en dia no té cap sentit només pensar en televisió convencional, perquè hi ha un percentatge important de la societat, menys també del que es diu, però molt important i cada vegada més, i sobretot, evidentment, de 40 anys o de 50 anys cap arrere, que estan mirant continguts en altres suports. I això vol dir competir amb això també. I evidentment, la contractació de programes que ja només són per a digitals i que competeixen amb això, té aquest criteri. Uh-huh. Entre altres coses, el criteri de publicitat per internet no és el mateix que el de TDT. Curiosament, el CAC no té el mateix criteri. Ara, és veritat també que una televisió pública, i l'altre dia el senyor Peyu parlava de la BBC, i la BBC té un tipus d'humor que crec que no és aquest tipus d'humor, i és molt fort, però no és aquest tipus d'humor, ha de competir amb unes altres regles. Com nosaltres hem de competir amb televisions privades amb unes altres regles. Uh-huh. Nosaltres no podem competir, en el cas d'Espanya, amb Antena 3 i Telecinco, que es poden veure perfectament a Catalunya, amb unes regles que no siguin les d'un servei públic. I això lliga una mà a l'esquena. És veritat, i has de continuar corrent. Però mira, en tot això encara hi ha una cosa que en les xarxes es nota molt més. I és, nosaltres estem competint amb televisions a Catalunya, que poden emetre i que arriben a Catalunya, amb recursos publicitaris, amb recursos humans i amb un mercat potencial 5 vegades més important que el nostre. I hem de competir, i això també explica moltes vegades que hem de competir a tots els nivells, és a dir, quan contractem guionistes, quan contractem programes, quan comprem ficció, quan comprem producció aliena, resulta que ells tenim 10 vegades més força que tu, estan en el mateix mercat i arriben aquí amb la mateixa facilitat. Mm-hmm. Quan ara parlem de les xarxes digitals, nosaltres competim contra el món, i en el món, per exemple, hi ha un idioma, que és l'anglès, que és absolutament hegemònic, però no és l'idioma que parla tot el jovent català, però després hi ha un idioma, que és l'espanyol, que és molt fort. I tu has de competir contra això, sempre, no en aquest cas amb una mà lligada a l'esquena, sinó gairebé amb les cames lligades. I això complica molt la maniobra.
3:15. El Joan López Alegre, si vol fer algun comentari, sí. I anem acabant i els abans.
Què tal, senyor Sanchís? Com està? Content?
Doncs pues molt bé, senyor Alegre, i vostè?
Pues bé, molt, molt content de sentir-lo. Pues ara fa dies que no coincidim.
Quan fa que no coincidiu?
Doncs, mira, jo crec que el vaig anar a veure, deu fer ara un any, un dia, que vam estar parlant de l'espanyol.
Sí, senyor. Exactament.
Feu unes trobades molt estranyes, per Joan López Alegre i Vicenç Sánchez, no per l'espanyol, sinó per la trobada en si.
No, jo crec que si el senyor Sánchez no li molesta, ho podem explicar. A l'editor de la Grada tenia interès en conèixer el senyor Sánchez, uh-huh. I jo el vaig acompanyar a conèixer-lo, tal qual. Perfecte. Que la Grada, per qui no ho sàpiga, sí, és un mitjà de comunicació especialitzat en informació
de l'espanyol.
I per qui no ho sàpiga, també, a Barcelona resulta que hi ha dos clubs que estan en primera. Igual hi ha gent que no ho sap.
Sí, tinc una dada, que tinc una aposta amb el senyor Basté, que també el senyor Basté em deixarà dir-ho, que és que si aquest any hi haurà jornades que anirem per davant del Barça. De fet, avui si guanyem el Bilbao,
no
adelantem
difícil,
el Barça.
Ja està. No és arriscada.
Posats a explicar la vida de la gent. Escolti, senyor Sanchís, jo només li vull fer un comentari. que suposo que no estarem d'acord, però jo li dic tal qual ho penso. O sigui, jo celebro que vostè digui que el que s'havia fet en aquest GAC era denigrant per les dones. De fet, és inclús un al·legat a favor de la pedofília i és intolerable en tots els sentits, i per tant que vostè això hi hagi pres mesures, ho trobo molt bé, però jo crec que més enllà d'això hi ha un altre tema, que és, tal qual li dic, hi ha una part importantíssima de catalans que ens sentim no només aliens, sinó que ens sentim agredits per TV3. Hi ha un fet que en aquí ens hem fotut amb la reina i ens hem fotut amb la princesa d'Astúries, que és una menor d'edat, però això no és un bolet que està suelto com una espècie de satèl·lit que dona voltes sense cap mena de control. Això enganxa amb el put Espanya de l'1 d'octubre, això enganxa amb els trets a l'Albert Rivera, això enganxa amb que la infanta Elena és subnormal, això enganxa amb un conjunt de coses que fa TV3 que ja no només són un atac a Espanya. Això.
Perdó, eh?
A l'1 d'octubre va sortir un put Espanya, que me sembla que era
el
senyor... Que era això, doncs, amb un programa, tu has parlat abans del senyor Calzada, me sembla que això va ser amb un programa... Sí, però és per posar exemples...
No li deien això.
La llista de coses que passen a TV3 constantment, que tenen per objectiu denigrar tot allò que té a veure amb Espanya i que, per tant, ataca a la forma de ser i a la forma de pensar d'una part importantíssima de catalans, és una constant. I això, per tant, no només té a veure amb una cosa que vostè l'honora en aquest cas, que és denunciar una apologia de la pedofília, sinó que, en el fons, té a veure amb una línia editorial que ha marcat TV3 que se la podria permetre, si fos una tele privada, que paguessin els senyors que vostè el contracten com a director, però que senzillament quan a mi em fan pagar impostos perquè m'insultin, i com a mi a milers de catalans, des del meu punt de vista no és acceptable.
Senyor Alegre, tots paguem impostos, i jo també pague per alguns mitjans que no em representen i que m'afronten cada dia, perquè no respecten l'idioma que jo parle, mínim de mínims, i encara fins i tot que marque la llei. I, per tant, tots es poden sentir agredits.
Que jo sobre això li explicaré... Que jo sàpiga l'altra telepública que hi ha ja a Catalunya, sí que fan el català.
Com es tracta el tema de Catalunya en televisió espanyola, com a ciutadà, no com a director de TV3, que evidentment no té res a veure amb això, ja que vostè parla també com a persona de peu. No és que no ho satisfan, és que en ocasions em molesten tan profundament com a vostè el que puga fer TV3. Però sobre això li diré dues coses. La primera... El debat sobre què es pot dir i què no es pot dir en una televisió pública, el debat no. La reflexió continua, perquè al final tot són debats, obrim més debats que melons a l'estiu. La reflexió que jo em puc fer sobre això no és fàcil. I de vegades fa mal, perquè contínuament has d'estar mirant allò que t'arriba i que et proposen i que surt, etcètera, etcètera, i pensant si tu estàs exercint el dret d'un criteri sensat respecte a presentar continguts o una història només de censura. I sempre, en el meu cas, preval la llibertat. Sempre preval el criteri de llibertat d'expressió.
Sí, però quan tot passa en el mateix sentit, ja no és una qüestió de llibertat, és una premeditació.
No, però
és una premeditació.
Continua i acaba. Això per un costat. És a dir, hi ha de vegades que hi ha coses que dubtes, i davant del dubte, que en tenim molts, la gent que fa entrevistes en tenim molt, hi ha una certa permissivitat perquè la gent es pugui expressar també en els continguts. Qualsevol persona que vinga. Punt número 1. I, per tant, no és fàcil, eh? I per jo arribar a una conclusió de que hi ha algun tros, algun contingut que no es pot passar per televisió, caram, això demana reflexió i, de vegades, patiment. Perquè hi ha gent que ho té molt fàcil, eh? Pam, pam, passa la tisora i s'acaba la pel·lícula. I, a més, amb un criteri molt inflexible. I nosaltres, en aquest sentit, doncs, mira, som més oberts. Segon, allò que deia vostè. Mire, en aquests moments, cabrejar-se sobre els continguts de TV3 em fa l'efecte. Mire, en el meu poble diuen en venir per rei cada un pa ell. En castellà diu una cosa molt més directa respecte a los perros i sus cipotes. Escolta, vostè està molt preocupat per això.
Perdó, pots repetir la frase una altra vegada? Perdó, la frase me la pots repetir?
Per ell, que és un poble, cada un a la d'ell. És a dir, cada un es preocupa per les seues coses. Jo li pregunto, senyor Alegre, vostè pensa que la gent que s'identifica amb les opcions independentistes i les poden concretar, que tenen representació parlamentària, Esquerra, Junts i la CUP, estan contents amb TV3? Vostè no sap i no segueix que les crítiques que ens arriben contínuament de Televisió de Catalunya probablement més últimament d'aquests sectors, que tots estan enfadats.
Clar, perquè ells, els ha alimentat vostè mateix amb una radicalitat constant, amb una porta oberta, i per tant, doncs, clar, és vostè mateix que els ha tirat pistol.
Quan acabi
Vicent
Sánchez, el portem un dimarts aquí, el Vicent.
Perquè és que, a més, TV3 es critica per una cosa i per la contrària. És a dir, el Joan ara aprofita per recordar l'històric de TV3, quan ara TV3 ha fet una cosa que ell, en teoria, hauria d'estar-hi d'acord perquè esmena part del que critica. És a dir, no sé si has entès, però és que és molt complicat, com tota la crítica de TV3.
Estaràs amb mi, Toni, que d'aquesta vegada...
Home, però ni que sigui reconèixer una cosa, podria fer-ho també.
Dintre del cert nivell de les formes de mal gust que té TV3 cap a una part dels catalans, aquesta tenia un nivell superior, ja.
Va, escolteu una cosa, us convido a portar.
No, però una cosa, perquè nosaltres ens mirem tots els continguts. I la intervenció amb els continguts és contínua. El que passa és que ningú entén això com a censura. La intervenció amb els continguts és contínua. El que passa és que li torna a dir, senyor Alegre, que el criteri en aquest cas, i en el meu cas, i el que jo he dit, almenys mentre sigui la meva responsabilitat, és que és més obert que tancat. Més permissiu que intolerant. Més parlar-ho i mirar-ho que restrictiu. I això depèn d'estils i de mitjans. I això et porta, de vegades, algun disgust, alguna cosa que se't passa, alguna expressió que tu no hauries dit mai, defensar coses que tu dius, ostres, jo no ho tenia clar, i ara que ho estic defensant, encara tampoc no ho tinc clar, però d'alguna manera he de defensar-ho perquè jo vaig donar la meva confiança o vaig dir això endavant. És un exercici complex i molt dur, de vegades.
Són les 9:53, en continuarem parlant. Vicent, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Senyor, vostè, quan vostè vulgui, com sempre.
Gràcies. Espero aviat veure'l aquí, en aquest estudi. Serà mala notícia per vostè, perquè llavors deixarà de ser director de TV3.
Bueno,
per cert,
no, si li oferen, és una mala notícia.
Si li ofereixen continuar, continuarà o no?
No, és que això no m'ho poden oferir. Li explique. Ara, quan hi ha la renovació del Consell de Govern, es farà, segons es va aprovar en l'última reforma de la llei, s'ha de fer un concurs públic per la direcció de Catalunya Ràdio i de TV3. I aleshores, aquest concurs és voluntari, senyor Basté. Jo seré, segurament, puc arribar a ser l'últim director de TV3, perquè ara hi ha models que s'estan plantejant públicament.
Que s'hi presentarà?
No!
No, Vicent serà l'emèrit.
Per tant, pot ser d'aquí 2.000 dies més, pot ser d'aquí 2.000 dies més, i no sé amb qui, però tornarà al món RAC1 Vicent Sánchez.
Això sí. I, senyor Basté, vol que ho digui més clar? N'estic fins al pirri.
Oix! Perdó, ja està, ja tenim.
N'està fins al pirri.
Però ja està, claríssim. Ho pot explicar, però és que res per ampliar el titular. El pirri...
El seu. Per allò dels nous llenguatges.
Exacte.
De les xarxes.
Els llenguatges de les xarxes, clar. Sí.
Fins al totis. Estàs fins al totis.
És un topo que se porta en el cap. I que ara porta tothom, eh? Vull dir, no és de gènere, això.
Va,
no,
perfecte.
Que no se m'inquieta ningú.
Gràcies, Vicent. Una abraçada. Fins aviat. Vinga.